A Pizza Pazza.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu molt benvinguts una setmana més al resum setmanal d'una setmana que començàvem el dilluns 15 de juny i el començàvem amb aquest titular. El mercat de Riells torna a obrir, amb menys de la meitat de parades, això sí. Ajuntament, marxants i usuaris ho valoren amb satisfacció i amb la vista posada al final de l'estat d'alarma. Diumenge passat es va fer la primera tornada del mercat. Demà diumenge la segona, vindran l'altra meitat de parades que no van poder assistir diumenge passat, i a partir de la setmana entrant caldrà veure com evoluciona. La notícia de dilluns la fèiem amb les valoracions del regidor responsable de mercats, en Robert Figueres, una notícia on escoltàvem tres veus de marxants, la d'en Narcís, la Nancy i la Loli, i veus de diferents usuaris o compradors, és el cas de la Carme i en Juli, escalencs de segona residència, la Núria i en Josep, que venien de Torroella de Fluvià, l'Anna i l'Engràcia, de l'Escala mateix, en Narcís i la Lluïsa, que venien de Girona, o la Conxi, altre cop, de l'Escala. Escoltem totes aquestes veus que van sonar en aquella notícia.
Del 50% que podien venir de parades, no han vingut totes, algunes han faltat, i n'hi ha hagut una o dos que no han pogut entrar perquè no venien, com he dit, preparades per tenir les mesures de seguretat corresponents. El mercat està tancat, també, com s'ha dit, hi ha tres entrades, i amb policies a cada entrada, i es va controlar l'aforament. I està permès, com a molt, un aforament de 700 persones a dins del mercat, i tothom ha d'entrar amb mascareta. No, de moment no hi ha hagut cap incidència important, i la veritat és que estem contents perquè al ser el primer dia i amb aquests canvis que hi ha hagut i aquestes mesures de seguretat, podia haver hagut algun problema, alguna cosa que costés de començar amb el funcionament normal, però sembla que de moment el temps acompanya, la gent va entrant al mercat i tot està funcionant amb molta normalitat, i esperem que aquesta setmana i el diumenge vinent tindrem, com estem fent ara, amb el 50%, i a partir de que canviem de fase i s'acabi l'estat d'alarma, a veure si ja podem tornar ja, a veure com ho regula l'estat amb un mercat normal com veníem fent habitualment.
Doncs està anant molt bé, estem molt contents. A més, jo sóc de l'Escala i estic extremadament contenta d'haver tornat a muntar en el meu poble. Doncs han trigat molt a obrir i crec que la gent ho està fent molt bé, tant clients com paradistes, i que la cosa anirà bé. Estic contenta. Ha costat molt, hi ha ajuntaments que han sigut un pèl més atrevits, l'Escala ha sigut molt prudent, però ara que ha obert, esperem que cada cop siguem més parades i que d'aquí 15 dies ja sigui molt. Perquè jo gener i febrer faig vacances, vaig venir un dia al març i després ja prou, o sigui que porto quasi 6 mesos sense treballar. Per tant, els meus diners se n'han anat a la merda i jo he seguit pagant-ho tot i clar, costa molt tirar endavant un negoci quan no et deixen fer l'activitat.
En principi bé, veig que les mesures estan bé, els companys generalment crec que també porten els seus indicadors, els seus gels, els seus guants, vull dir que bé, en principi el respecte de la clientela aparentment és bona. La gent té ganes de sortir, de tornar a la normalitat. Ha costat molt, ha costat moltíssim. Nosaltres, per exemple, som una família que la meva dona fa la mateixa professió que jo, exactament igual. Tenim tres nens petits, la més gran té 6 anyets. Imagina't, de cop i volta, que tu tens una planificació general, econòmica inclosa, i que no puguis sortir a treballar, doncs ha sigut bastant, bastant dur, la veritat, bastant dur.
Bé, molt malament econòmicament i amb moltes ganes de començar a treballar, perquè ho necessitem, clar està. Amb molta por. La veritat és que jo tinc por. Perquè la gent se va relaxant i
això de que un dia facin un dia alternats me sembla perfecte.
Sortir a fer un passeig i si hi ha alguna cosa que ens agrada o...
Comprar.
O que ho comprem.
Ho comprem, sí.
Sí. Bé, necessari. Sí.
Necessari, sí. Perfecte.
Unes 6 hores que me vaig portar a molar
i fins ara no els he pogut venir a buscar.
Tristor.
Fa molta, tristor. Molta tristor i molt... Em pensem que la gent ha de respectar i que ha de portar la careta i que fins que se pari.
Sí, perquè no hi ha les parades de sempre i no sé, jo des del confinament no és el mateix, és molt diferent.
Home, una mica trist encara, que ara està tot una mica, com que va a mig gas, està tot una mica paradet. Si tot és una mica regulat, sí, però si ara ja comencen a obrir fronteres i a vegades veus a terrasses que hi ha gent molt junta, tu passes per allà amb la mascareta, passes un metro i mig, i els altres estan tots allà junts, vull dir que està tot una mica... Ja sé que és molt difícil controlar-ho, però costa molt regular-ho.
Por no, però hem de vigilar. Jo vaig molt en cuidat amb tot, la veritat. Sí, tinc por. Tinc por. No sé, vull dir, val més ser una mica prudent i vigilar i mirar de...
Encara no hi ha gaires parades, però bueno, la gent està una mica animada perquè diuen que fa 2 mesos i pico que no havien sortit i bueno, no hi ha gaire gent, però suposo que ja s'iran animant.
La que estem a punt d'acabar ha estat una setmana marcada per el retorn a una certa normalitat. El dilluns destacàvem també com s'obria la temporada d'estiu pel que fa a zones blaves d'aparcament, amb un model sense canvis en respecte a la temporada passada. Robert Figueres.
Aquest any, doncs, degut a les circumstàncies excepcionals, arribem justos amb la qual la preparació de les platges, però podríem dir que a dia d'avui ja estan perfectament condicionades per gaudir-ne. Els treballs, doncs, del que seria l'escampat de la sorra ja van començar fa unes setmanes i estan gairebé perfectament acabats. Aquesta setmana passada, dijous passat, van començar també els treballs d'abalisament, la col·locació de les boies. En aquest any, doncs, és el mateix, les mateixes zones delimitades que els anys anteriors. Hi ha un petit canvi a la zona del rec de Molí, que es varien una mica les línies de canal d'entrada i la platja per a gossos, però tot l'altre és el mateix. Tenim cartografiada la zona de Posidònia i en aquest cas, doncs, hi ha una inversió més grossa perquè es col·loquen morts ecològics, però aquesta inversió, doncs, es retorna amb un major, menor impacte, diguéssim, mediambiental a lo que és la zona. Es col·loquen també adhesius també en aquestes boies per tal que la gent no hi amarri, i aquesta feina, doncs, acabarà totalment aquesta setmana.
Aquest 15 de juny també es torna a obrir la sala de zona blava d'estiu, que recordem que és dels períodes de 15 de juny i 15 de setembre. Fa molt poc, fa uns dies, vam començar també un altre cop la zona blava d'hivern, com bé vam explicar, i ara també recordar, com ja havíem dit, que aquest 15 de juny es comença la zona blava de temporada d'estiu. Sí, la zona blava d'aquesta temporada serà exactament igual que l'altra, amb les mateixes tarifes, les mateixes zones de zona blava i de zona bonificada.
Es va posar en marxa la zona blava i també començava dilluns la temporada de platges vigilades a l'Escala i Empúries. També s'han col·locat les boies que delimiten les zones de bany i cartells informatius sobre les mesures de seguretat sanitària a les platges. En aquest cas, il·lustràvem la notícia amb la veu del regidor responsable d'aquesta àrea, Josep Bofill. Encara hem tingut temps aquesta setmana per recordar iniciatives pròpies dels mesos de confinament, com és ara el vídeo musical que fusiona les interpretacions dels membres del Cor Indica amb la sardana Records de l'Escala. Ramon Manent, director del Cor Indica.
Bé, doncs, aprofitant els últims dies de confinament, amb el Cor Indica vam voler deixar constància d'aquests mesos tan, tan difícils de passar i que la música ajuda a passar-ho tot, fent aquest vídeo en el qual des de casa seva cadascú ha posat imatge a la cançó que està tan emblemàtica, tan estimada per tots els escalencs, que és Records a l'Escala. És el que hem fet. Ho han fet moltes corals, molts grups, però nosaltres no podíem ser menys i també hem fet el nostre vídeo del confinament. Espero que us agradi.
què ha obert aquesta setmana? Doncs han obert serveis com el de la piscina municipal de l'Escala. Per poder assistir a les activitats dirigides cal fer cita prèvia en una aplicació que en les pròximes hores es donarà a conèixer. Els usuaris que s'han animat, dèiem, els usuaris que s'han animat a acostar-se a la piscina s'han sentit segurs. Escoltàvem a la notícia del dilluns les veus d'Anabel de Cruz i Xavi Andrades de la piscina i els usuaris Sílvia i Josep.
Sí, des de la piscina municipal de l'Escala estem treballant en una aplicació per controlar l'aforament de les activitats dirigides perquè ha de ser d'un 50% i des de la mateixa aplicació es podrà reservar dia i hora per les classes.
Com s'han extremat les mesures de seguretat i d'higiene, hem instal·lat uns aparells automàtics que subministren gel hidroalcohòlic per poder desinfectar les mans doncs abans de fer l'activitat o després i estan repartits per tota la instal·lació.
Avui és i serà el primer dia per molts. La jornada ha començat amb l'aquagym i acabarà amb pilates. També hi ha programades activitats de zumba, de ciclo indoor, de jack i de hit. Sílvia, usuària.
Molt bé, avui molt bé. He vingut molt d'hora pensant que hi hauria molta gent i al final no hi ha hagut gaire. He vingut a la classe d'aquagym i hem sigut dues persones a 8:45. O sigui que tot molt bé. Penso que s'hauria d'anar animant una mica per ser més gent, però bueno, molt bé. L'experiència bona. Bueno, sí, no hem tingut material per poder utilitzar, per suposo per mesures de seguretat, però bueno, la resta bé, amb la monitora la mateixa, o sigui que molt bé, i bueno, hem fet exercicis dintre de l'aigua, però sense material, que trobo que està molt bé ara, fins que no s'acabi tot això.
Bé, entrenar a casa no és el mateix, aquí hi ha molta maquinària, es poden fer exercicis de 50.000 maneres diferents. Evidentment, volíem tornar, necessitem tornar, necessitem posar-nos en forma una altra vegada, que ja toca. Bueno, a casa, quan fa temps que entrenem, intentem mantenir-nos, intentem fer alguna cosa, però evidentment no és el mateix. Per més que t'hi esforcis, ni tens el material, ni tens les ganes, ni amb aquesta situació que hem passat, ni tens l'ocasió a vegades.
Els usuaris s'han sentit segurs.
Totalment segures. Tenim gel hidroalcohòlic a l'entrada per poder netejar en el moment que entres. A dintre del vestuari estan molt ben compartimentats els puestos de cada persona. Les dutxes estan també dividides, o sigui, l'afluència pot ser més, perquè a més s'han obert tots els vestuaris, amb la qual tenim totes les dutxes dels tres vestuaris de dones i trobo que està força bé.
El cert és que està molt ben, sembla molt ben pensat i molt ben ordenat. Veurem en els moments de màxima afluència com esdevindrà això i què passarà, si volem venir a entrenar i hi ha massa gent i ens hem d'esperar fora, com ho gestionaran, però en tot cas ara en aquests moments, aquestes hores, està perfecte i tot ha anat molt bé.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 16 de juny. Aquesta setmana s'ha obert el termini per a la sol·licitud de l'ingrés mínim vital, un ajut per a persones necessitades que pot oscil·lar entre els 462 i els 1.015 euros. S'ha de demanar telemàticament. A l'Escala, amb cita prèvia, es pot demanar ajuda per fer-ho al punt Òmnia. Ramona Viella, regidora de Serveis Socials.
Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament i concretament des de l'equip de govern veiem que això és una mesura molt important, no és una política d'esquerra, sinó que diríem que és una política del sentit comú, una política econòmica social i que tots els països, diríem, de la comunitat europea o els principals països, tant com França i Alemanya, doncs la tenen implantada. Per això doncs, nosaltres creiem que sí que en aquests moments era molt necessari per donar doncs, una mica de curs i marge a les famílies que en aquests moments doncs, estan patint doncs, molt i que no tenen zero ingressos. El que és l'Ajuntament, l'ajuda que podem donar doncs, és poca o mínima, ja que això no, nosaltres no podem tramitar-ho. El que sí doncs, m'agradaria dir és que des del punt Òmnia, amb cita prèvia, s'ha de demanar cita prèvia, que se demana a través de serveis socials, els dilluns, dimarts i dijous és obert i tothom que vulgui fer els tràmits i tingui algun dubte o alguna cosa, doncs des del punt Òmnia se'ls ajudarà.
La Comissió de Festes i l'Ajuntament de l'Escala no renuncien a celebrar la Festa del Carme. Els actes més multitudinaris no es podran fer, aquests no. La resta estaran condicionats per l'aforament i, en tot cas, tota la festa es podrà seguir en directe per Canal 10 Empordà. Jordi Piqué, membre de la Comissió del Carme.
Nosaltres ens va semblar que la festa ens semblava que no poder-la ajornar. Primer, aparentment, perquè un homenatge es pot fer inclús encara que no siguin presents les persones homenatjades. Pots fer-los un homenatge igualment amb altres activitats o sentint-ho d'acord, per exemple, no? I també, a més, és perquè coincideix que aquest era el 69è aniversari o homenatge a la vellesa i ja teníem, com aquell qui diu, pensades una sèrie de coses diferents per celebrar els 70 anys, que seria l'any que ve. De fet, ja havíem fet una reunió abans de tota aquesta pandèmia i teníem programada la Festa del Carme, com sempre. Però llavors, al passar això, hi havia tres possibilitats. Una era anul·lar-ho tot, l'altra era ajornar-ho, perquè una vegada no es va fer el 16 de juliol i llavors es va fer el mes de setembre. Però com que tampoc sabem com anirà la cosa, no era qüestió d'ajornar-ho. I al final, com que creiem que l'homenatge a la vellesa no és solament una processó i un dinar, sinó que són tot un munt d'activitats, van dir, doncs, mirem de recuperar totes les activitats que es puguin fer i no acumulin gent a mirar-ho, que és aquí, és allà on hi ha el perill. I llavors el que hem fet és això, és adequar el programa a totes aquelles activitats que es puguin fer, que la gent pugui mirar des de casa o el que sigui. Una d'elles és la catifa. Mirarem de fer una catifa que ja veureu que l'aneu a filmar o a mirar, que estarà durant tot el dia, com sempre, posada en allà, al·lusiva en part en el que ha passat, però no directament en el maleït virus que ens ha provocat aquesta situació, i com menys gent millor, i ben senzilleta. I llavors les altres coses també.
Bé, aquesta Festa del Carme aquest any, doncs, que realment doncs, serà diferent d'altres anys, motivat per les implicacions del Covid, evidentment hi ha unes activitats que no es poden fer, començant per l'homenatge a la vellesa, el que suposava la concentració de moltíssima gent amb el que no es podrà fer primer, que serà doncs, la tradicional processó que es feia des de la platja fins a l'església. Són gent d'alt risc, per tant no podem comptar amb ells, i tampoc es podrà fer el dinar de germanor pel mateix motiu. No podem congregar tampoc molt d'avis amb el restaurant que feia tradicionalment. D'aquesta manera, a part de que no es pugui fer aquest dinar, sí que convidem els avis i els nens que es trobin igualment amb aquest dinar. Es poden fer fotografies i imatges que poden enviar doncs, al WhatsApp del Canal 10 Empordà, que després es passaran perquè l'altra gent no pugui veure, i fent, ens sembla que és una tradició aquesta trobada entre generacions que val la pena mantenir. Bé, i el que sí que dintre de la programació podríem dir estàndard dels altres anys mantenim és la catifa, que serà allà a l'entrada de l'església, i després l'ofici solent a les 11:30, que es farà igualment, i tots aquests actes seran retransmesos per Canal 10 Empordà perquè la gent no pugui seguir-ho. A l'església hi ha un aforament limitat, per tant no, tampoc podrà anar-hi tothom. I d'aquesta manera, doncs, fent-ho en directe per la televisió, podrà arribar-hi moltíssima gent. I llavors, com a final de la diada, a les 19:30 a Plaça Catalunya també farem una audició de sardanes, que també amb un aforament limitat, i llavors això també serà transmès per la televisió. Per tant, entenem que amb la implicació dels mitjans locals doncs, arribarà doncs, a tota la gent, sobretot als avis que no es podran moure. I també recordar doncs, que després de la retransmissió de l'ofici solemne, també des de Canal 10 s'oferirà un recull d'imatges històriques d'altres anys de les festes del Carme, que ha sigut patrocinat doncs, per la mateixa comissió, i a més es retransmetrà un antic concert de la Coral dels Jubilats des de l'Escola de Música, i llavors això completarà doncs, una diada del Carme i un homenatge a la vellesa atípic, però que ens sembla que valdria la pena doncs, mantenir-ho.
El dimarts, a l'informatiu, donàvem compte de la primera conferència en públic feta a l'Escala després del confinament. Va ser una conferència sobre el futur del comerç. Es va fer a l'Alfolí de la Sal. això sí, amb mesures de seguretat i d'aforament limitat. Dani Espinal, president de l'UBET.
Sí, això de SOS Comerç, no hem de llegir ben bé el que és el titular, no és una crida d'emergència, sinó més que res és veure la situació que tenim a sobre i la que vindrà. O sigui, ara sí que tenim un impàs de temps que serà l'estiu, que esperem tots treballar, però després es preveu un hivern fins a arribar a la temporada següent bastant dur, i és més que res doncs, conscienciar quin paper ha de tenir l'administració local, nosaltres com a comerciants i la ciutadania en conjunt, perquè entre tots puguem sobreviure a aquesta situació. Activitats, si et refereixes a algun tipus d'acció a l'hora lliure, com fèiem a la Fashion Show, o alguna actuació, això queda totalment descartat. Sí que tenim previstos fer dos concursos, un el 15 de juliol i un altre el 15 d'agost, si no estic equivocat, i el concurs es diu Refresca't, i serà via per xarxes socials, i bueno, ja anirem per filar-ho i ho presentarem.
Serveis que reobren i escalencs que reactiven. També és el cas de Valeri Fernández, jugador del primer equip del Girona Club de Futbol, que va tornar a la competició el cap de setmana passat amb el partit disputat amb el Girona al camp de Les Palmes. L'últim partit que en Valeri havia jugat va ser a finals de juliol. El darrer enfrontament oficial que havia disputat va ser el maig de 2019 contra el Llevant. L'actual jugador del Girona ha estat ja recuperat i espera aconseguir l'ascens. Passats uns dies d'aquesta notícia, però veiem que la cosa es va fent difícil, i és que no acaba de demostrar el Girona, no acaba d'activar-se, no acaba de fer allò que se li demana si vol ser, esclar, un equip de primera divisió. Escoltem els fragments que il·lustraven la notícia. Valeri Fernández.
Nosaltres, una vegada que ha acabat el partit i mirant el que ha passat, pues, evidentment pues, és un punt, no ens deixa contents del tot, perquè evidentment veníem a cercar els tres i crec que l'equip ha fet mèrits, però millor per d'uns estres, però tot repetir. Crec que ens ha faltat més finalització, i segurament amb més finalització haguéssim tingut l'oportunitat. Han tingut el qualcuna avalenturat per fer por a fer mal i poca cosa més. La veritat és que defensivament l'equip s'ha buidat, ho ha fet una molt bona feina, pràcticament no ha donat una ocasió al rival, i això és important, deixar la porteria a zero, però avui per avui necessitem guanyar i no ens hem duit els tres punts que és el que cercava. I després en Valeri pues, necessitàvem que a poc vagi agafant. Feia molt de temps que no tropitjava l'herba i evidentment pues, se li va notar, però en el final ell té potència, té velocitat, té gol, és un atlet que ens pot donar, però no li poden donar una responsabilitat enorme a un jugador que du pràcticament un any sense jugar. És un mes de la plantilla i ens donarà moltes coses, estic convençut, i ens donarà aquesta velocitat i aquest espai que han demanat, que han xerrat tantes. No estic preocupat, estic molt confiat. Estic convençut de lo que farem, però convençudíssim de que l'equip en el final de temporada estarà on se mereix, i se mereix bon tot, i en l'objectiu que tenim molt marcat.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, en 17 de juny, els museus de l'Escala s'adapten per fer que els usuaris i també els treballadors se sentin segurs a les instal·lacions. L'activitat s'ha posat en funcionament amb una conferència presencial. L'entrada és gratuïta. Escoltàvem en aquesta notícia de dimecres les veus de Martí Guinart, regidor de Patrimoni, i Lourdes Boix, directora del museu.
Sí, tornem a obrir, ja portem aproximadament un mes ja que hem obert amb totes les mesures de seguretat adients. Hem col·locat mampares, gel hidroalcohòlic a l'entrada, a la foli també donem guants, hem marcat els recorreguts per on ha de circular la gent, i a poc també anem reprenent l'activitat, i una de les primeres activitats que farem serà aquest cap de setmana. És la Jornada Europea d'Arqueologia, i farem una conferència sobre la batalla d'Empòrion a l'Alfolí, amb aforament limitat. I hem habilitat un correu electrònic que és infomuseu@lescala.cat perquè la gent pugui reservar la seva cadira. I pels que no puguin assistir, perquè si s'omple, doncs es penjarà aquesta conferència a les nostres webs, i a Canal 10 també la registrarà, i segurament el dimecres que ve es podrà veure per TV l'Escala.
Els museus ens van recomanar des de la Direcció General de Museus de la Generalitat de Catalunya que facilitéssim, regaléssim els guants de làtex. De làtex perquè s'ajusten a la mà i permeten tocar com sempre s'havia fet en els museus que tenen objectes que es poden tocar i no es vol treure, diem, aquest gaudi, aquesta aproximació a l'objecte original que tenia la gent. En els darrers anys, els museus cada vegada més doncs s'han fet adaptables en aquest sistema que la gent, si hi ha peces que no es malmeten, es puguin tocar, perquè... i s'ha trobat aquesta solució, proporcionar uns guants de làtex, i això també permet a les pantalles tàctils, com el cas de l'alfolí, que tots els objectes són molt delicats i petits i estan en vitrina a la primera i segona planta, però hi ha les pantalles tàctils que expliquen la història de l'escala, i és el mateix cas. A l'alfolí també es donen guants, s'ha de portar a tots els museus mascareta obligatòriament, com a llocs tancats, i d'aquesta manera, diem, no, és impossible el contagi.
L'oficina de turisme de la plaça de les Escoles també ha reobert, ho ha fet aquesta setmana, ha reobert l'atenció personalitzada. De fet, ha obert l'atenció personalitzada. De feina se n'estava fent el personal de l'oficina de turisme, treballava, això sí, a porta tancada. Tot a punt ara ja a les portes de l'obertura de fronteres i de la finalització de l'estat d'alarma. Marta Rodeja és la regidora de turisme.
Amb l'entrada de la fase 3 obrim també l'oficina de turisme, doncs per rebre ja de manera presencial a tothom qui vulgui demanar informació. Aquesta informació s'ha donat fins ara a través de telèfon i de correu electrònic, però ara doncs, ja de manera presencial es pot venir a l'oficina de turisme. Tenim les mesures de seguretat adoptades que toquen, les corresponents, amb ampara, senyalització, cartells d'informació, per tal que no hi hagi cap dubte a l'hora de poder entrar a l'oficina i demanar la informació habitual. Les dinàmiques dins de l'oficina canvien una mica, evidentment. Per exemple, qui entri a l'oficina de turisme no trobarà fulletons a la seva disposició, no se'n poden tenir, i el que es farà doncs, és donar segons la demanda. No? Des del taulell es donarà la informació necessària a cada persona que vingui a fer la consulta, però no hi haurà informació a l'exterior com estàvem habituats fins ara, perquè no es permet per temes de seguretat. Sí, estem a punt per aquesta obertura de fronteres provincials i també de fronteres internacionals ja, amb això, amb la capacitat doncs, de poder atraure qualsevol consulta, de poder-la atendre. I també doncs, a nivell de municipi igual, no? Doncs tenim totes les mesures i protocols dissenyats perquè sigui així. També és cert que al final la responsabilitat és de tots, tots hem de ser curosos i hem de prendre les mesures personals per tal de contraure aquesta situació de crisi sanitària que estem i fer que no ens trobem en situacions pitjors. Des d'oficina també venem aquests SARFA i gestionem doncs, les reserves dels autobusos i mica en mica s'havien doncs, reduït els horaris i mica en mica tornen en aquesta normalitat. Entre aquesta setmana i la setmana que ve, SARFA va augmentant ja doncs, els horaris i el volum de trànsit dels autobusos de tota la zona.
La notícia trista de la setmana ha estat la mort de Joan Costa, l'últim president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala. Havia estat també president d'una entitat significativa a l'Escala, com és el CER. Ponderava la importància de la seva figura a la notícia de dimecres l'alcalde Víctor Puga, així com el president actual president del CER, Raúl Centet.
Sí, malauradament, avui tenim aquesta trista notícia que ens ha deixat el nostre president de Protecció Civil, el senyor Joan Costa, i des de l'Ajuntament, des del Consistori, donar totes les mostres de condol a la seva família i tots els ànims i suport que puguem donar des del nostre poble a tots els escalencs. Recordar que en Joan Costa, que era el president de Protecció Civil, és una persona molt integrada al poble, molt activa, que ha col·laborat sempre molt i molt amb tots els actes i associacions que s'han fet a l'Escala i sobretot amb Protecció Civil, era capaç de portar una gran tasca davant. Ell com a president ha tirat endavant un gran equip de col·laboradors, era una persona molt activa que sempre hem estat col·laborant frec a frec amb els tècnics de policia de l'Ajuntament i sempre aquesta associació que ha estat sempre disponible al servei del poble i que tantes hores hi destinava. Per tant, des de l'Ajuntament donem tot el condol a la seva família, no només com a la gran persona que era, sinó també al gran treball i gran dedicació que sempre ha donat al poble de l'Escala.
Doncs sí, la veritat que és una pèrdua que al CER ens ha afectat molt, perquè era una persona molt activa en el CER i era un voluntari, que si te faltés algú d'ajuda ell te la donava, i la veritat que és això, participava molt a les quines i exposició de flors, i quasi tot el que fèiem ell estava molt actiu. En Joan estimava molt el CERT perquè va estar en diferents juntes i va estar 2 anys com a president, i la veritat que ens ha afectat molt aquesta pèrdua en el CERT. No.
Ha passat per l'escala aquesta setmana l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Va assistir a l'acte de presentació de la temporada 2020-2021 del Futbol Club l'Escala. Rosell passa bona part de l'any a l'Empordà. Diu, o deia a la notícia d'aquest dimecres, que és un enamorat de la gastronomia, de les cales de la Costa Brava i de l'esport local. Escoltem els diferents fragments que van sonar, Sandro Rosell, i escoltem també qui assumirà la temporada vinent la presidència de l'Escala, Marc Bosch.
Agraeixo molt que els nostres amics del Futbol Club l'Escala m'hagin convidat avui aquí al sopar, que és una mica l'inici, no?, de la pretemporada, o de veure com s'inicia aquest any, perquè amb el coronavirus doncs ha canviat tot. Però molt content d'estar aquí per diversos motius. Primer, perquè m'agrada molt l'Escala. Segon, perquè m'agrada molt el futbol. Tercer, perquè m'agrada molt quan estem aquí el menjar de l'Escala, que avui en el sopar doncs segur que menjarem peix d'aquí de l'Escala. Sí, l'Escala és una ciutat, que és un poble, una ciutat que m'agrada moltíssim, que hi vinc molt perquè hi tinc molts amics, i que quan hem d'anar a la platja amb la família, nosaltres tenim una casa de l'interior, però quan volem anar a banyar-nos al mar, doncs venim cap aquí, que s'està meravellosament. Mira, jo t'haig de ser sincer, a mi el que és la platja no és la meva zona preferida, perquè no m'agrada la sorra, però en canvi el mar m'encanta, i el que m'agrada molt, molt, molt és venir aquí al port, i amb algun amic, o a vegades lloguem una barqueta i sortir doncs a les cales de per aquí a la vora i tirar-nos al mar des de la barca, perquè et dic, la sorra no m'entusiasma. No és fàcil trobar gent que estigui disposada doncs a entregar temps personal i temps de la família i temps de la feina a dirigir un club amateur, no? I per tant, el meu respecte absolut a tota aquesta gent que ho fa i que es presenta i que acaba sent els presidents, els dirigents d'aquests clubs petits, perquè és, insisteixo, encara que no ho sembli, és més difícil que dirigir un gran club. Sí, d'aquests clubs, d'aquests llocs, surten gent que van creixent i que van arribant doncs als grans clubs de Catalunya i del món. Un exemple clar aquí el tenim amb el Tito Vilanova, també, no? De Vallcaire, però de l'Escala, que va arribar a ser doncs del primer equip del Barça i que encara té el rècord, i jo crec que el tindrà molts, molts, molts anys, de la Lliga amb més punts de la història del club. I, a més, un entrenador que va aconseguir, en un partit de futbol del Barça, que els 11 jugadors fossin formats a casa. Això encara no s'ha superat i crec que tardarem molts anys en veure-ho.
Llavors, aquest sopar d'avui és una mica la renovació d'en Seppo, la renovació d'en Salam i el fitxatge d'en Robert Figueres pel filial, pel sub-23 que farem aquest any. I hem aprofitat la benentesa perquè en Sandro Rosell ens vingui a fer una visita de cortesia, aprofitant que estava aquí aquests dies, que ens l'ha fet venir en Jordi Jaques del Molí. I bueno, farem una mica un sopar aquí de concòrdia.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 18 de juny, l'àrea de cultura defensa la necessitat d'aportar recursos per tal que l'activitat cultural no s'aturi, tot i les circumstàncies que vivim. El butlletí digital que s'edita o la gravació de càpsules de vídeo que s'estan enregistrant i que es difondran a través de les noves tecnologies poden ser eines essencials a partir d'ara. És la interpretació de l'entrevista que es va emetre aquesta setmana a l'Espai La Casa de la Vila amb el regidor de Cultura, Rafael López. Els fragments destacats eren aquests.
Importantíssima, diria jo, i segurament en aquests moments difícils, possiblement encara més. Ja sé que costa destinar recursos a la part cultural quan la part doncs, de servei social, la part sanitària, necessita tant de recursos i bé, realment és prioritari, però la part de l'ànima, la part de, doncs, el que són altres sensacions que ens allunyin una mica de la crua realitat, també és més que necessària, perquè realment aquesta pandèmia ens ha trastocat del tot a tots. Aquí vàrem pensar a incloure una part important, que és les activitats de la biblioteca. Lògicament han estat tancats tot aquest temps i han començat a obrir ara fa poc, però amb unes iniciatives contínues que ells també han anat proposant, això també ens ha fet arribar. Hem pensat amb les entitats locals, que era una bona manera també de posar-los en coneixement de la gent, i l'arxiu històric, les fotografies, tot el que tenim documentat amb el Museu de l'Escala, possiblement la gent ho desconeix i possiblement hi ha gent que no està al cas de que ho tenim, i ens ha semblat que era un bon moment per posar-lo a l'abast, i tot i que es pugui consultar sempre, aquests dies ha sigut més necessari que mai. Una dependència de les tecnologies, per una part una dependència, però per una altra part un avantatge, una possibilitat d'arribar a molta més gent. Tu en un museu, la gent que te visita físicament són els que són, però si aquest museu fas un petit vídeo, penges a la xarxa i expliques el que hi ha allà, segurament això generarà un interès, gent que possiblement no hagi estat mai en aquest museu, per dir, he vist una píndola de 5 minuts on m'expliquem alguna cosa, però jo vull veure-ho bé. I tots sabem que un museu, si vols veure-ho bé, has d'anar tranquil·lament i veure. Per tant, això ho hem promocionat i hem fet vídeos, petits vídeos per recursos culturals i per penjat amb altres, no només la xarxa local, sinó amb altres entitats supramunicipals que ens han demanat, i hem fet aquesta aportació, i ens ha semblat que això és una bona eina per arribar a molta més gent, molt més lluny, i que amb la possibilitat que després puguin venir físicament al museu, que és el que ens interessa. Cada una no ha sigut una valoració general ni dir d'aquí a aquí ho anul·lem i ho suspenem o aplacem tot, no? Difícilment podies fer-ho això d'una manera general, perquè cada una té les seves característiques, cada festa les seves característiques, i hem anat analitzant una per una amb les entitats que ho organitzen, posant-se d'acord amb el que podíem fer. Per exemple, Sant Jordi, que va ser també de les primeres que va caure l'Associació de Llibreters, però a nivell nacional, a nivell de tot Catalunya, van decidir, i els de Flors, van decidir que el juliol, el 23 de juliol, sigui una bona data per celebrar-ho, però clar, van decidir-ho el mes d'abril, i ara que falta poc pel 23 de juliol no veiem gens clar, i m'atreveria a dir que no es podrà fer, perquè l'element clau de una mica totes aquestes anul·lacions en aquests moments, en aquests mesos, ha sigut evitar les aglomeracions. Vull dir, això és l'element clau, clarament prohibit, i que desaconsellen totalment les autoritats sanitàries. Per tant, amb aquest raonament, llavors no hi havia les coses que hi havia en l'aglomeració, no hi havia cap més opció que anul·lar-ho. Ara, aplaçar-ho per més endavant, bé, algunes poden tenir sentit i altres no poden tenir sentit. L'aplec ara, per exemple, que s'havia de celebrar el diumenge passat, no aquest sinó l'altre, en principi s'ha posposat per la tardor. Bé, l'associació d'aplecs que agrupa totes les aplecs que es fan a Catalunya, una mica ho coordinen, i a partir que ells decideixen on es pot col·locar, nosaltres ens posarem bé també i ho veurem bé mentre es pugui fer en aquell moment. Tot és imprevisible i no sabem com irà. Cada una ha sigut, la majoria estan anul·lades, evidentment, i algunes posposades a la tardor, i algunes al juliol, com el del senyor que han comentat, però que soc escèptic en què puguem fer-ho.
La comissió de festes treballa per adaptar la festa major d'enguany a les circumstàncies. Caldrà modificar activitats, però es manté la prioritat de mantenir el perfil presencial de la festa. Jordi Roura, president de la Comissió de Festes.
Tota la feina doncs, que portàvem fent des del mes d'octubre passat, que ja és gairebé quan ens posem a començar a fer les primeres coses de Festa Major, doncs, fins ara pràcticament doncs, tota aquesta feina ha anat a Norris i ara doncs, ens hem de reinventar. Estem treballant lògicament amb tots els protocols que ens marquen les autoritats sanitàries i són protocols realment exigents, són complicats i serà una Festa Major molt diferent a la que hem viscut, però vaja, la intenció i la idea que estem fent des de la Comissió de Festes i estem treballant és perquè sí, perquè hi hagi Festa Major, però insisteixo, serà una Festa Major doncs, molt diferent, amb uns protocols molt estrictes. Estem preparant doncs, un programa que siguin bàsicament activitats presencials. Vull dir, el que passa bé, doncs, activitats doncs, que no es poden suspendre i que són inevitablement, doncs, que evidentment que s'han de fer, algunes d'elles doncs, potser sí que s'hauran de fer per aquest canal, però intentarem que siguin el mínim del mínim del mínim, ja que entenem la Festa Major doncs, com una festa presencial. No? A més, aquí a l'Escala tenim la Festa Major que sempre és de les últimes. Vull dir, ja estem a les acaballes de l'estiu, la mainada ja es prepara per començar el nou curs escolar. És quasi també doncs, una despedida a l'estiu, una despedida a la temporada turística. I per tant, doncs, creiem que el tema de que sigui presencial, que sigui doncs, una Festa Major familiar, una Festa Major que es viu en els carrers, com la programació que hem anat fent doncs, aquests darrers anys, intentarem que dins les mesures sanitàries que ens venen marcades doncs, per les autoritats sanitàries, lògicament, que siguin doncs, això, que sigui una Festa Major doncs, bàsicament presencial, intentar utilitzar el mínim possible les xarxes. Però bé, tot i que sí que segurament hi haurà alguna activitat que serà per aquest mitjà, per aquest canal. I això farà doncs, que hàgim de tenir doncs, molta responsabilitat. Vull dir que a vegades ens sembla, perquè hem entrat a fase 3, que ja hem guanyat aquesta guerra contra el Covid, i no és així. Hem de tenir, sobretot, molta responsabilitat perquè puguem anar fent doncs, totes aquestes activitats. Per tant, el protocol que ens marca ara doncs, bé, ens diu que tenim uns espais que podem fer una quantitat de públic, però tampoc sabem què passarà al setembre, no? Vull dir, quan va passar tot l'estat d'alarma, doncs cada setmana o cada dia, diguem-ne, les notícies anaven canviant. Ara una miqueta ens passa mateix. Aquesta setmana doncs, ens ha arribat el protocol d'actuació que hi ha sobre el tema de festes majors, festes populars, etc. Però d'aquí al setembre no sabem què passarà i no sabem quin protocol seguirem. En tot cas, sí que estem preparant una Festa Major, el qual aquest protocol el puguem adaptar doncs, a les circumstàncies sanitàries que tinguem en aquell moment.
El curs d'anglès de l'Escola d'Adults de l'Escala ha acabat les classes de forma virtual a causa de la pandèmia. Alumnes i professors han estat entrevistats per aquest informatiu. S'han hagut d'adaptar a una nova manera de fer les classes per poder seguir endavant amb el curs. N'escoltàvem alguns membres a l'informatiu de dijous. Escoltàvem la Marta Callol, professora d'aquestes classes, i a les alumnes Elvira Pastor, Maria Batlle i Araceli Fernández.
Aquest any ha estat un curs interessant, com sempre, i alhora diferent, com mai. Ens hem hagut d'adaptar a les noves tecnologies i hem fet les classes amb Skype. Mira, tampoc ens ha anat tan malament.
Marta Callol, professora d'anglès, ha destacat l'esforç i la bona disposició de tots els alumnes.
Que ens hem trobat doncs, al mig del confinament, com a veure com havíem de seguir les classes, i de seguida tothom es va posar a descarregar-se programes de diferents programes de vídeo. Vam trobar que el de Skype era el que els en sortia més, perquè alguns mai no vivien, i ha estat una manera nova de tirar les classes endavant, però de fet no ens hem saltat ni una classe, les fèiem a la mateixa hora exacta que fèiem les classes a l'escola.
Tot i les dificultats, han sigut unes classes molt productives. La Marta ha tingut molta paciència amb nosaltres.
I animo la gent a que, si vol aprendre anglès, que vingui a les classes, que ho passarem bé i aprendran.
També hem escoltat a l'informatiu de dijous el president del Club Nàutic L'Escala, que ja pot rebre altre cop usuaris i socis de l'entorn de Barcelona, coincidint amb l'acabament de la fase 3 i la represa, l'estat de represa, la paraula màgica que ha entrat en escena aquesta setmana i que no significa altra més que l'acabament del confinament, l'acabament de les fases de desescalada, però això sí, una nova normalitat amb la troica de mesures de seguretat que cal mantenir, i això és mascareta, higiene de mans i distanciament. Escoltem a Narcís Carreras parlant de com afecta tot plegat al Club Nàutic i com es reprenen doncs, les activitats pròpies d'aquest organisme.
Això comporta, vol dir que la gent de Barcelona, tant socis com usuaris, que per cert hi ha un percentatge elevat, tenen disponibilitat de circulació, poden venir, poden fer ús de les nostres instal·lacions, sortint a vagar, que ja els irà bé, perquè després de 3 mesos d'estar confinats, aquí a la Mar d'Empúries es poden relaxar, perquè realment portem 3 mesos molt d'usos. I bé, de mica en mica, amb aquesta fase 3, el que fa relació a la navegació, passaríem ja que es pot navegar amb el certificat amb el 75% de les persones de l'embarcació, en cas de famílies fins a un màxim de 10, en tema de navegació esportiva, grups de 20, i bé, mica en mica anar recuperant la normalitat i esperar que això passi aviat i que l'any que ve pues, sigui un any normal i corrent. També dit que segurament que la setmana que ve obriran fronteres, tenim molt client estranger del sud de França, tant soci com usuari transeunt, que això també iria molt bé per donar vida al club, passar un estiu pues, atípic i l'any que ve, pues, mira, ja Déu faci que tot vagi rodat com els altres anys. Nosaltres aquest any, arrel del coronavirus, pues, també el que fa relació als esdeveniments clàssics que teníem ja assentats, que si la barbacoa, etc, la diada i molts d'aquests esdeveniments, doncs benvinguts els de l'any que ve, els del 21, en aquest cas no els farem, farem coses molt reduïdes, coses concretes i sobretot baix extremes mesures de seguretat, tant d'higiene, per exemple tenim el campus infantil, que ja tenim molta gent, però sí que es prendrà la temperatura a totes les criatures, grups molt reduïts i mica en mica esperant que la ciència ens busqui la vacuna, que tornem a la normalitat i que tornem a ser pues, un club referent, viu i com sempre. Sí, en petit format hi haurà casals, els casals d'estiu en grups reduïts, baixes estrictes mesures de seguretat i petites coses que evidentment es faran, com per exemple també tenim previst una conferència de medi ambiental i estem intentant organitzar una festa per finals d'estiu, però com que no val baixar la guàrdia no ens podem adelantar i hem de ser curosos i segurament que bé, l'any que ve la recuperarem la normalitat al 100% i aquest any pues, irem fent com puguem.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Divendres 19 de juny, últim informatiu diari d'aquesta setmana que encapçalàvem amb un titular vinculat amb els serveis sanitaris, amb els serveis de salut. El centre d'atenció primària de l'Escala i els consultoris que en depenen no retornaran de moment al que seria l'antiga normalitat. La Fundació Salut Empordà informava que amb la desescalada s'aniran activant serveis, sí, però que les visites presencials es programaran només quan els professionals ho vegin necessari. Ho explicava la directora d'atenció primària de la Fundació, Marta Pedrerol, amb aquestes paraules.
Hem de pensar que quan es va a un centre d'atenció primària és perquè hi ha un problema de salut. Per tant, encara que nosaltres a dins del que és l'espai intentem tenir uns circuits que anomenem verds i uns circuits que anomenem vermells, el que està clar és que les persones que estan allà, esperant a ser ateses, són persones que potencialment són més vulnerables perquè poden estar altes. I és per això que nosaltres el que intentem és que a través de l'atenció telefònica que nosaltres prioritzem cap als pacients, ens ajudi a que puguem clarificar si aquella necessitat de contacte amb el seu metge de capçalera és una cosa que es pot resoldre telefònicament i que no és necessari la visita presencial, o bé el que es necessita és una visita presencial, que llavors el que fem és convocar o citar en una hora determinada en aquest pacient al centre d'atenció primària. És impossible poder assegurar que hi hagi una línia d'atenció per a les persones que poden ser portadores del virus Covid-19 en aquests moments només es pot fer extraccions de sang en alguns d'ells, intentant repartir el territori en tres punts estratègicament posats que puguin abarcar a tota la població, i després també de manera gradual es podrà anar implementant tot el que és l'atenció a cures, a realització de determinacions de síndrom i visita que sigui programada, perquè els professionals valoren que aquells pacients han de ser visitats presencialment. Aquella normalitat que teníem o aquella accessibilitat que existia cap al centre d'atenció primària, en aquests moments és impossible retornar a tenir-la amb les mateixes característiques que la teníem. I això és així. Hem de veure què passa a partir del mes de setembre. Per altre costat, sí que m'agradaria comentar que hi ha un tema que objectivament ens demostra que l'activitat s'ha continuat fent, amb una accessibilitat diferent, per suposat, però l'activitat s'ha continuat fent. És a dir, ara en aquests moments us puc dir que des del 16 de març fins al 18 de maig es van fer més de 13.500 actes per part dels professionals assistencials en el centre d'atenció primària, i es van fer al voltant de 300 domicilis en aquest període. Estem progressivament introduint diferents serveis que durant aquest temps havien quedat totalment en stand-by. Des del fet de recuperar el metge referent i l'equip referent per part de cada un dels usuaris, fins a tornar a introduir els serveis com poden ser la ginecologia, com pot ser la podologia, com pot ser l'atenció al nen sa, val? I també l'odontologia, no? No només amb l'atenció a les urgències.
Cantant l'amor, de l'avi Xaixo, serà aquest diumenge la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana. La diada serveix alhora per reactivar les activitats commemoratives dels 150 anys del naixement del compositor, aturades durant tot el confinament. Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo.
Doncs bé, el Dia Universal de la Sardana, de per si, que ja és un dia en el qual doncs es vol reivindicar el sardanisme i la germanor i l'ambient que es congrega com a tal, sempre es convoca pel diumenge més proper, anterior i més proper a la festivitat de Sant Joan. I en aquest cas, doncs, és aquest proper diumenge, dia 21, però encara enguany és més especial, perquè amb motiu del 150è aniversari del naixement de l'avi Xaixo, amb motiu de l'any Xaixo, doncs sempre hi ha una sardana que es tria com a sardana emblema perquè interpretin totes les cobles de totes les activitats sardanistes, i enguany és triada la sardana Cantant l'amor de l'avi Xaixo. Una sardana de l'any 27 que va causar, sembla, furor, perquè el mateix any 27 es va estrenar la primavera i cap a la tardor la Cobla Montgrins ja l'enregistrava amb un disc d'aquells de pedra. Per tant, molt i molt contents que doncs, aquesta sardana sigui la sardana emblema del Dia Universal de la Sardana, d'aquest diumenge, en el qual doncs, el manifest o el missatge del Dia Universal de la Sardana ha estat a càrrec de la consellera Maria Àngela Vilallonga, honorable consellera de Cultura de la Generalitat. Doncs bé, aquesta sardana a la que fèiem referència anava vinculada a una activitat que volíem organitzar nosaltres i que s'interpretés, aquesta sardana emblema del Dia Universal de la Sardana, però no ha pogut ser per qüestions de coordinació, de lligar les coses. El que sí que la represa ens ha permet és doncs, ja de reprendre, com bé diu el nom, les activitats de l'any Xaixo, i ja podem informar i anunciar que el proper diumenge 28 de juny, revetlla de Sant Pere, tindrem un concert vermut a Plaça Catalunya, en el qual doncs, es titula La Sardana Popular, Xaixo i els seus contemporanis, un concert gratuït per tothom, en el qual doncs, serà càrrec de la Cobla Principal de Cassà i dirigida per en Jordi Molina. És un concert que tindrà tots els aspectes i condicions necessàries per poder-lo dur a terme. Per tant, és aforament limitat, amb 250 places, i tota aquella persona que estigui interessada en assistir-hi necessita comunicar-ho i reservar la seva entrada, o bé a través de l'agrupació sardanista escalenca a Bixaixo, o bé a l'Alfolí. De dues maneres, al Museu de l'Escala, a través d'una reserva al correu electrònic infomuseu@lescala.cat o dirigint-se directament doncs, a les estàncies del Museu de l'Escala, a l'Alfolí, al carrer Alfolí número 6, i allà poder efectuar la seva reserva, perquè és imprescindible, perquè si no hi ha reserva, tal com estan les condicions, no es pot assistir al concert. I també un altre aspecte, que es conservaran doncs, les distàncies de seguretat, totes les condicions i mesures seran aplicades en aquesta activitat sardanista, i llavors també és molt important que s'haurà de dur la mascareta.
La sala polivalent s'ha convertit des de fa dies en el nou CAR Sant Cugat. Els palistes de tenis de taula que habitualment s'entrenen al centre d'alt rendiment s'han desplaçat fins a l'escala per entrenar-se amb alguns dels seus companys. Dilluns ja podrien tornar a les instal·lacions del Vallès Occidental. Ens ho explicava David González, delegat del tenis de taula del CER.
També ha pogut venir l'entrenador que tenen allà, en Dani Torres, que ha coincidit doncs, que ha pogut venir a visitar la seva mare i ha aprofitat doncs, també per passar-se per aquí i per fer una mica el seguiment dels seus jugadors, no? de com estan, a quin nivell es troben i, bueno, i mirar una mica doncs, els entrenaments, a veure com evolucionen i això. Sí, està previst que puguin entrar a partir de dilluns que ve, perquè encara no s'han suspès els campionats d'Europa de joves, que es fan a Croàcia, em sembla que són del 2 a l'11 de setembre, i en previsió d'això doncs, ja els han donat tots els permisos per poder-hi tornar a entrar, ja que tenen beca fins a finals de juny, i tot i així amb la Federació Espanyola es veu que han arribat a un conveni per poder-ho allargar unes setmanes més, de cares a poder entrenar el màxim possible per aquest campionat. Els jugadors federats que tenim de nivell de la base, que competeixen a nivell de campionat de Catalunya i nacionals, doncs també estan vinguent per poder doncs, recuperar una miqueta doncs, totes les sensacions que tenien fins que vam haver de plegar forçosament, no? És important doncs, no passar-nos temporades molt llargues sense agafar la pala i doncs bé, hem començat per aquí i a mesura que vagin passant les setmanes a veure si podem i el d'això, diguéssim, la situació ens deixa de poder venir algun altre dia.
Aquests han estat, en definitiva, els temes que han ocupat l'espai d'actualitat de Ràdio L'Escala al llarg d'aquesta setmana, de dilluns a divendres. I això ho expliquem el dissabte previ a la Revetlla. I el primer dissabte, ja en què la mobilitat és lliure i l'hem recuperada en tot el territori català. I ho expliquem quan L'Escala obre les portes i espera l'arribada de molts visitants. Té i pren tot el valor del món aquest cap de setmana un ban, el ban d'alcaldia, que és habitual cada any per aquestes dates a l'entorn de les Revetlles de Sant Joan. Un ban amb totes les recomanacions de prevenció d'incendis forestals i mesures de precaució a la Revetlla. Us recordem que aquest any a l'escala no hi ha Revetlla, no hi ha la Revetlla habitual del Camp dels Pilans, no s'encendrà la foguera, no es rebrà la flama del Canigó, no hi haurà el ball posterior. Des del barri i d'acord amb l'Ajuntament s'ha considerat oportú de no celebrar-la aquest any per màxim les mesures de seguretat. Això sí, recorda a tothom que les revetlles particulars que es fagin han de mantenir al màxim les mesures de seguretat i han de respectar escrupolosament també tot allò vinculat amb la manipulació d'objectes pirotècnics. Us en parlarem amb més detall als informatius de la setmana vinent, però no hem volgut deixar passar per a l'oportunitat de recordar-vos-ho en aquesta ocasió. Fins aquí l'informatiu Veus d'aquest dissabte. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'escala. Mar d'Empúries.
el dia al carrer em trobo la Jordina, que avui fa l'aniversari, vol que l'acompanyi al bar. Ens mirem en simpatia, amb un gest mutu d'empatia, i ja la primera taula, que comenci el festival. Que comenci el festival, posa'm un got de mascatell, una cassalla, tota fi emborrat, una pomada, una mamadeta, un mascat, un franc cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Ja ben agafat la puntilla en una barreja mortal de begudes de la terra, mos disposem a fer mal. Pues m'agafo la màscara, l'atenció de la cambrera, demanem una altra ronda i després ja veurem què tal. Després ja veurem què tal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les dues.